És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 209, el 37è de la setena temporada. Avui ens acompanyen en l'Uri Aranda i en Joan Casas, amb qui parlarem de YouWisp, un servei de compartició d'àudio nascut a casa nostra. A l'actualitat tecnològica, entre altres temes, parlarem de la nova Surface Pro de Microsoft.
Uau! I fa paradinha perquè en parlarem bé.
Sí, d'algunes notícies sorprenents de cara al Worldwide Developers Conference de la setmana vinent i de que el servei Pornhub arriba a Chromecast. Ara ja ho petarà Chromecast. Aquest programa...
I fins aquí ha arribat la nostra qualificació de per tots els públics.
Sí, exacte, és exacte, hem d'anar en compte. Aquest programa t'arriba gràcies a CauCD.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma d'auricular Beats...
Per què?
Perquè avui parlarem de música, d'àudio.
Però és tremendament incòmode, es caurien les coses.
I a més de mala qualitat, segons els experts.
Sí, això sí que és
veritat. Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. El control tècnic, Rubén Gervilla.
Bon dia.
Sempre se sent de lluny, no? Hola. Redacció, Raül Arribas.
Potser és perquè no té micro.
Hola, sí, a tothom. I coses. Perquè està lluny,
I
també.
I perquè està lluny.
Filòsof de capçalera, senyor Albert González.
Hola, bones.
Els nostres convidats avui, en Yuri Aranda, CTO.
Bones.
I Joan Casas, CEO.
Hola, molt bones.
Com era? Chief Enthusiastic...
Optimist.
O no sé què. Els dos cofundadors de YouWisp. YouWisp és la utilitat que hem dit, aquest servei d'àudio. I producció, conducció i direcció que us parla, en Tomàs Manzanares.
Saludem, com cada setmana, totes les emissores de ràdio que Mateu Mossega la Poma. Avui en especial a Ràdio Nacional d'Andorra, perquè avui és un programa internacional, perquè tenim un convidat andorrà.
Exacte.
Hem fet el salt com els... campionats de tennis, que passa a ser Open Internacional.
La setmana que ve tindrem dos de Mallorca, si serveix alguna cosa.
Bueno. No hi ha una Ràdio Nacional de
Mallorca. Encara no. Encara no.
Doncs això, moltes gràcies per escoltar-nos i també saludem els amics que ens escolteu via Canal Digital de Nació Digital. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial... I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, tornem a taula. Tornem a taula, sí. Yuri i en Joan, benvinguts a Mossega la Poma, de nou. Què és YouWisp?
Vete a fer una mica de mar, ja que no hi és, per interrompre.
Ah, vale, sí, vinga, interrompre.
Crec que hauries de començar explicant a la gent com s'escriu YouWisp perquè ho pugui buscar. Perquè no és tan fàcil o tan intuïtiu per algú.
Tots... Jo he sentit de tot. En lloc de YouWisp, YouWhiskies, Friskies...
Iogurt,
sí. Val a dir que tindreu les adreces i els enllaços a les show notes, a les notes del programa. YouWisp s'escriu amb U-W-H-I-S-P.
Correcte.
Bàsicament és WISP, te susurro en anglès, i una U davant.
Vull dir, però estàs suposant moltes coses.
International Mossega la Poma.
És el primer que ho fa així de bé.
Vale. YouWisp, què és?
A veure, YouWisp, com ja imaginaràs, és algo que ha anat canviant al llarg del temps, però ara mateix ho podem definir com aquesta eina que ajuda els mitjans de comunicació a penjar les seves millors peces d'àudio a les xarxes socials. Mm. I ja no només això, sinó que els hi permetem monetitzar tota la seva audiència social. D'aquesta manera, doncs, els hi permetem ficar cunyes d'àudio, un reproductor personalitzat, etcètera, etcètera, i permetem d'aquella manera el que no estan aconseguint amb Facebook i Twitter, que fins ara, a dia d'avui, tothom havia lluitat per tindre molts fans i moltes coses, més que la competència almenys, però sense extreure un rendiment econòmic. Mm-hmm. I mira, YouWisp és una d'aquestes eines que et deixa extreure un rendiment econòmic.
Ara, arrel d'això m'encanta el que es deia de Facebook, es deia que no és com els Pokémon, que no hi ha que tenir-los a tots. Ja. Parlo dels amics que deies, d'anar sumant amics sin ton ni son.
En aquest cas és un servei, ja entenem que el vostre target inicial són els mitjans, els grans mitjans de ràdio o que tenen un so. També és veritat que si mires una mica millor també teniu celebrities, perquè Andrés Iniesta i altres estan a la pàgina, és un bon, vau prendre una bona decisió de màrqueting, però de fet qualsevol usuari pot tenir el seu YouWisp, no?
Qualsevol. De fet, nosaltres aboguem perquè algun dia tothom vulgui comunicar-se amb la seva audiència en veu, però mentre això passa, perquè som molt tímids i això de parlar sols sembla que ens fa molta vergonya, mentre això passa, doncs sí que hem encarat molt més el nostre producte per mitjans de comunicació, que són els que diàriament tenen moltes coses a dir.
Home, estarem d'acord que si parles sol i no tens cap mena de patologia és una mica inquietant.
Home, és el de parlar amb un contestador.
Que fa vergonya.
O és el parlar amb el contestador. Què dius amb el contestador telefònic d'algú? La gent acostuma a ser molt rara.
El que sí que hi ha una mancança dels audioclips, de tenir un audioclip o aquella secció, aquella part que vols destacar, i que això tingui, o sigui, ho puguis penjar a la xarxa social de forma ràpida i que a sobre sigui mesurable, que és, entenc que és el servei que vosaltres esteu oferint, no?
Algú així.
Vosaltres oferiu control de l'usuari o client sobre els continguts, d'una banda. Suposo que a més teniu un lloc on els clients poden penjar aquests continguts.
Per sí, tant, hi ha com un back office on els poden penjar, poden mesurar les mètriques, etc, etc.
Perquè el contingut s'allotja directament a YouWisp, no és que l'enllaceu.
Al principi correcte. Vam començar-lo a enllaçar, però això va ser quasi una mala presa de decisió per culpa d'un client que ens ho demanàvem. I és això que comences i no saps dir que no a res. I me hacéis esto? Sí, por això favor. I me hacéis lo otro? Por favor, que somos informáticos. I res, ara amb el pas del temps comences a aprendre a dir que no a certes coses i a fer-los passar una mica pel teu aro, encara que sigui poc, però sí.
Amb la trampa de si m'ho fas em pots posar com a referència, allò entra...
Exacte.
Home, el que està clar és que hostatjar àudio, si tens pocs clients no importa, però si tens clients grans,
per això preguntava, molts, perquè és molt volum.
Sí, més que volum, ja nosaltres que tenim experiència amb haver tingut èxit puntual, més que el volum és el transfer out.
Això en Juri sí que et podrà explicar i et donarà dades.
Pels clients que no ho sapigueu, sí, avui emmagatzemar dades no és car. De fet, cada cop baixa més i cada mes és més barat. Però que les dades surtin d'allà on estan emmagatzemades, en el núvol, per les descàrregues, com sigui un àudio d'èxit, aquí les coses...
Tot i això, no és car per a empreses grans.
On ho teniu, si es pot saber? O,
sí.
On...
sí, utilitzem Amazon Web Services.
S3?
S3, per a Lletja.
Correcte.
I CloudFront per servir.
CloudFront ve a ser una CDN, perquè...
Els que conegueu Akamai, doncs és l'equivalent més o menys que ofereix Amazon.
És a dir, aproximar aquests continguts, en aquest cas àudio, a, diguéssim, al punt més proper on els usuaris es connectaran.
Exacte, per així disminuir al màxim la latència que pugui haver i al final el temps d'espera d'aquest usuari.
Déu-n'hi-do. Això vol dir que els vostres grans clients paguen, òbviament, pel servei?
No. El model ja quasi que...
Molt bo, això.
T'esperaves un sí com una casa, no, però no.
És que aleshores jo vull convertir-me en un gran client perquè si no hem de pagar el transfer out...
És el mateix. Fins a on pot durar aquest clip d'àudio, perquè si pot ser 54 minuts...
Nosaltres hem anat migrant de S3 a serveis varis, després hem anat a Google Cloud Platform i ara busquem algú que ens apadrini. YouWisper.
Molt bona pinta, el que et diu.
Perquè pensava que us havíem convidat aquí de casualitat.
No.
Era una trampa.
Sí, sí.
Perdoneu, com funciona el model de negoci, per tant?
Si vols tu, Joan, explica el model de negoci.
Doncs a veure, nosaltres explico una mica el que és la cadena de valor.
I quin contingut es pot adreçar? És a dir, si només és un clip o realment pots adreçar tot un programa.
Aquí anem. Nosaltres sempre anem orientats a contingut curt. Sí que és cert que hi ha algú que ens utilitza com a un servidor de podcast.
Sí.
I mira, penjo el meu podcast aquí i ja està.
Disculpa, quan dius contingut curt, suposo perquè vosaltres heu treballat molt la connexió amb xarxes socials i per tant el consum que es pot fer des de Twitter d'un clip d'àudio
és un clip d'àudio, és que té molt poc CTR, llavors és que no, la gent no s'ho escoltarà pas, no, és difícil dintre de Twitter que la gent va consumir contingut molt ràpidament que li pugui rascar més de 5 minuts de temps per escoltar un àudio.
No, i ja em sembla molt, sí.
Exacte. El que més funciona sempre són aquelles coses de 2 minuts, que els 2 minuts de veritat són molt bons.
Sí, exacte. Per això hi ha una feina de preproducció de les pròpies, dels propis productors.
De comunicació i ràdios.
Realment de destacar aquella frase, aquell titular, aquella notícia. Correcte. O aquella declaració.
No? Correcte. El model de negoci, li fotem aquí. Doncs a veure, nosaltres creem la cadena de valor aquesta de, inicialment farà un parell d'anys, quan començàvem no hi havia, no, el concepte de vas pel Twitter i et trobes una peça de 2 minuts d'àudios bones d'un programa. Llavors quasi que hem hagut de començar una cadena de valor nova, que és oferir una... crear una demanda o crear una oferta més aviat per generar una demanda i un cop aquest cercle ja el tinguem més o menys tancat i va girant, afegiré aquí al mig un model de negoci. Nosaltres sabíem que si inicialment anàvem a RAC1 i li dèiem escolta, que m'hauràs de pagar així d'entrada...
No, a veure, no sé si li vol dir que us pagués o no, però sí que vau anar a RAC1 d'entrada, és cert, perquè va ser un dels primers vostres clients.
Va ser com l'ambaixador espanyol.
I en un moment, a més, jo crec que vau fer molt bona feina, perquè va coincidir que RAC1 estava donant les millors audiències, es consolidava... però va ser aquell...
De fet, m'acaben de dir que són 16 hores líders al dia.
Sí. I a més, en aquell moment era quan els programes es consolidaven i ho petaven, no? Era el moment del gran auge de la competència, de la versió RAC1... Digues, perdó.
Doncs llavors, un cop tenim aquesta cadena de valor que oferta i demanda, que la gent ja comença a entendre que Yugui serveix per consumir coses majoritàriament breus, que sempre són catxondes, que són bones, que són com highlights o teasers de notícies, aquí intentem afegir un model de negoci que no sigui un B2C que em paga el client que genera el contingut i jo sóc un SaaS. Nosaltres volem donar-li una volta més a aquest model de negoci i és dir-li a RAC1, escolta, tot l'inventari que tu generis d'àudios me l'has de deixar vendre a mi. I jo podré anar a vendre tot el teu inventari d'àudios. Llavors aquí és on arranca una divisió que fins ara més o menys és oculta de Yowisp, que és pactar amb centrals de mitjans per tal de poder vendre tot aquest inventari.
Vale, o sigui que feu...
Però vendre-li aquí?
A les centrals de mitjans, a les grans centrals de compres de marques.
Sí, funcioneu així com una agència de notícies, entre cometes, d'àudio, o una agència de talls d'àudio. Triat,
sí,
filtrat...
No m'acaba comprant un mitjà de comunicació. El que m'acaba comprant, m'ho invento, és una casa de pòquer que es vol vincular amb tot el futbol espanyol. I llavors jo tinc tot el meu inventari taggejat perquè és futbol i llavors li puc vendre tot el que és futbol de Yowisp.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
En companyia d'en Yuri Aranda i d'en Joan Casas de Yowisp, parlàvem això del model de negoci. M'ha agradat molt perquè, diguéssim, heu tingut el típic funcionament de startup, no? És a dir, teniu una idea, òbviament feu l'aplicació, la poseu en marxa, la creeu, però després l'aneu modificant una mica a mesura que passen les coses.
Sí, sí. Això és el pa de cada dia, quasi bé.
Però com va néixer? Perquè una cosa és el que sempre parlem aquí, bé, aquests dies hem tingut sort de parlar moltes startups,
sí,
tant d'aquí
com, sí,
com d'Estats Units i de molts llocs. Una cosa és la conversa del bar, vale? I l'altra cosa és, hòstia, anem a fer-ho. I anem a fer-ho vol dir baixar-ho, posar-s'hi les hores d'inversió, els equips tècnics, o diguéssim el model tecnològic.
La primera factura d'Amazon que et cagues.
La primera factura d'Amazon que et cagues en tot, etc. Com comenceu? Com decidiu? A més, vau ser 4, els fundadors de Yowisp.
Sí, correcte. De fet, va ser una mica... diguéssim, instantani, no?
Quasi. I quin any va ser, perdó? Estem al 2014... Jo sé que el 2012 va guanyar un premi, que ara el citaré.
Nosaltres vam sortir al mercat el 25 de gener de 2012, però això ja portava uns quants mesos que anàvem treballant.
De fet, va ser a l'any anterior, el 2011, el 2011, cap al febrer aproximadament, que Yahoo va muntar un concurs aquí a la UPC, que era un hackathon de 24 hores i consistia en muntar un prototip d'alguna aplicació. I, bueno, i allà, de fet, allà va ser on va néixer Yowisp.
Veniu del món de l'àudio, de la música...
No.
Tots veniu del món de la tecnologia, suposo que us agradarà la música, més o menys, entenc.
Sí,
no?
Però... sí. Vale. Però no, som tots techies.
De la UPC, a més.
Sí.
Molt bé.
I bueno, i en 24 hores el que vam muntar va ser un prototip, molt prototip, de lo que seria això, l'embrió de Yowisp, no? I llavors, a partir d'allà, pues...
Una pregunta, vau guanyar?
Vam guanyar el tercer premi.
Em vaig cagar amb tot.
Normal, normal.
I per això aquí hem vingut a participar és mentida.
Exacte. No, no, perquè pensa que...
I segur 20... que després has anat buscant dos anys després d'aquest projecte.
Exacte, s'han mort tots, s'han mort, menys jo. No, el tema és que pensa que portàvem 24 hores que... Pensa que quan queden 4 hores per entregar, que les coses no surten, allà hi ha tensió. Mm. I un de nosaltres quatre, que avui no hi és, deia, va, si això ho traiem, segur que guanyem. Saps? I tots ens el vam creure. Burros de nosaltres que ens el vam creure. Yeah. Total, que va acabar sortint i no vam guanyar.
Bon. Ja, el premi era anar a la final als Estats Units... Bueno, que ja era suculent, no? Vull dir...
És que m'imagino, un o dos anys després, buscant els altres projectes, no, no han arribat enlloc!
Bueno, això passa, eh? No és el primer cas en una hackathon que el projecte guanyador...
Per això he preguntat, perquè...
I una de les idees que allà es desenvolupen, guanyin premi o no...
I és anar llavors algun projecte que després arrenca fora i... Mira.
La sort de Barcelona, o això ho hem parlat molt, eh? És que tenim un teixit que de seguida que això passa... i ho baixes una mica a la realitat, diguéssim que tens llocs on anar, on pots rebre certes ajudes, com a mínim per començar.
Una altra cosa és que... De fet, nosaltres vam ser ajudats per diverses organitzacions espanyoles. Sí, sí. Mm-hmm.
Això és any 2012, i el premi que us deia, al final, suposo que és el 2012, guanyeu el World Technology Network Award, que és un premi, amb la categoria de màrqueting de comunicació. No?
Correcte. Això quasi que va ser una carambola així molt estranya.
Sí.
Tot comença un dia que reps, mira, algú t'ha... Perquè aquí la gent anterior guanyadora i els antics nominats nominen els futurs nominats i guanyadors. Mm. I llavors rebem un mail de, mira, algú us ha nominat... D'entrada ja no saps qui és, ja malament. Algú us ha nominat perquè us presenteu en aquesta categoria, etc. I una mica escèptics, doncs sí, en plena el formulari i dius, no sé què sortirà d'aquí, però tira milles i en plena això. I reu en plenes.
I el vostre company va dir, si això omplim, guanyem.
No, no, eren els del hackathon que els van nominar amb ells.
Els hi tornarem al premi.
Nosaltres també teníem un d'aquests, el Rai, quan ens va apuntar al... Quan ens va apuntar al...
Deixa'ls acabar.
Va, tira, va. Acaba això del Rai, que és interessant.
No, és que és el mateix. Era que ens va apuntar al podcast, European Podcast Awards. Jo li deia, hòstia, no fem això, perquè total no guanyem diners. I vam guanyar el podcast aquest al European Podcast Awards.
Mira, algú semblant... I
des de llavors hi ha lingots d'or aquí a apuntar...
Bueno,
no, anem directament, sí que... Amb unes vistes.
Sí, 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 ja veieu aquí, des de la planta 15. Perdona, digues.
Molt semblant a la història que comentaves, això que reps un mail en plenes això sense pensar que ni por asomo t'aproparàs a Nova York a refer res. Mm. I sí, acabem rebent al cap d'un parell de mesos, doncs escolteu que sou un dels nominats o finalistes que hauríeu de vindre cap aquí per si de cas us toca. I al principi,
de veritat, hem d'anar ara a Nova York.
Granes d'anar-hi, però creieu que ens ho donaran? És una milonga que anirem...
Una altra vegada i no guanyarem, no?
Exacte, i el tio aquell que ja ens va dir, fem-ho que guanyarem. No, ja no ens el creiem. Ja no ens el creiem.
Ben fet. Molt bé, això va ser...
Però al final vam guanyar.
Exacte, vam guanyar el premi.
Vam anar-hi?
Home, suposo que... aquest tipus de... A nosaltres el premi tampoc ens va suposar cap tipus de res econòmic. Senzillament ens va demostrar, o ens va dir, o una manera més de dir-nos, que allò que feien com a mínim agradava i que tenia un sentit, no?
Que hi havia una necessitat que allò existís.
Mm. Sí, sobretot fa dos anys, quan Twitter, Twitter era només text, que no teníem la vinculació a imatges, ni teníem la vinculació a vídeos, ni a àudios. Ara hi ha més, per exemple. Realment va ser molt innovador. I suposo que canvia com la gent fa les coses, perquè en el fons estaves canviant com l'usuari accedia als àudios. No és fàcil. I a més, l'API de Twitter tampoc estava molt preparada com per poder lligar àudios directament. Aquí teniu problemes o no?
Ara mateix no, perquè de fet som partners amb Twitter i tenim una relació molt cordial i molt fluida, però inicialment el Yuri us explicarà com ens les vam empescar per poder fer el que ara fem de la mà de Twitter... abans sense la mà de Twitter.
Per als que els oients s'entenguin, ara quan un mitjà penja un clip, diguéssim que en el timeline surt el clip
el reproductor.
I tu, el reproductor, aleshores no has de navegar, senzillament li dones el play i ja l'escoltes mentre continues veient el teu timeline.
Correcte.
No? Però això no ha sigut així sempre.
Bueno, ha sigut més o menys així, però no de la mateixa forma. Mm-hmm. O sigui, al principi, clar, Twitter no ens permetia fer aquestes coses i ens vam empescar, pues, que va ser la primera versió de Uwisp, una extensió pel teu navegador. Llavors, per poder fer servir Uwisp, t'havies d'instal·lar un software en el teu ordenador. Ara no, ara és molt més fàcil, no? Però abans sí. Llavors, clar, tu t'instal·les una extensió i nosaltres el que fèiem era...
interceptar...
buscar els àudios, els links, diguéssim, i substituir-los per un reproductor.
D'acord, Yuri, però això només funciona com a proof of concept, perquè ara en el moment que baixes a la realitat, qui conya s'instal·la res en el navegador quan ara et diuen no, no t'instal·les nada, que te va morir.
El 90% de la gent, tot el que el navegador li diu
instal·les
això, aceptar.
Estaràs amb mi, que no és la manera més neta de fer les coses.
No, però és un hàndicap.
Però és la realitat. I bé, per defecto, que t'instal·la això, la barra de l'ASC.com, la barra del no sé què...
I totes les barres.
Totes les barres de
la finestra.
Que jo veig ordinadors de familiars que dius, si hi ha més barres que navegadors.
Això que expliqueu sembla molt trivial, però no ho és, perquè en el fons, a l'haver arribat, o sigui, a l'haver pogut canviar aquesta manera de treballar, és bàsic perquè el negoci continuï.
Sí, sí, correcte.
No? Com ho heu aconseguit? És a dir, perquè suposo que ja teníeu clar que el que volíeu era, hòstia, necessito que Twitter em permeti ficar el meu player allà dintre. No?
De fet,
i això via API no crec que... No sé com estava abans, però...
De fet,
no...
pensa que quan començàvem i teníem això del plugin, pensàvem, hòstia, el dia que Twitter s'enteri que li estem fent això, li estem marranejant els usuaris...
Exacte, me mata.
I res més lluny de la realitat, l'actitud que pren Twitter és d'ajudar-nos, de fet, de fer-nos partners amb ells, de tot el que siguin links de uWisp, ell és el mateix que incrusta el reproductor, i no, ni l'usuari ni nosaltres fem res. I la visió que té Twitter de uWisp és, hòstia, m'agrada molt que aquesta gent agafi els mitjans de comunicació i els enredi perquè fiquin contingut bo, nou i premium a Twitter, perquè d'alguna manera la meva gent de Twitter no marxa a escoltar aquestes notícies. Mm. Llavors els mitjans perden volum de tràfic a les seves webs, però guanyen fidelització a Twitter i l'opció de monetitzar aquests fans de Twitter. Mm. Llavors, per Twitter, quasi que és l'eina ideal, perquè m'asseguren que tinc contingut aquí sempre bo.
El cert és que no sé vosaltres, que també sou tots els de la taula som usuaris de Twitter, a mi em facilita molt la vida, tot i que en el mòbil hi ha algun problema. Alguns reproductors de mòbil donen pel sac. I això, per exemple, jo, com a més, em toca gestionar diferents xarxes socials, utilitzo Hootsuite, amb el que estic amb un client, que no és exactament el client de Twitter, i això em dona més...
Cert és que els clients aquests de Twitter, Hootsuite...
que són Twitter, clients durs. Són clients.
No sempre estan quasi up-to-date amb l'API de Twitter i amb totes les funcionalitats que té Twitter.
Correcte. Però quan estic en mode ordinador o utilitzo el client d'iOS de Twitter, sí que és veritat que em fidelitza. És a dir, no em fa sortir del context. No? I donar un play a un àudio per escoltar 2 minuts... No hi ha cap.
I és el mateix que si et trobes una notícia o un web com jo que sigui,
llegeixes
i tornes a Twitter. O sigui, no surts de Twitter. Mm. Dintre del teu flux mental, el que fas és simplement que és com si obrís una altra finestra, fas el que has de fer i segueixes el que estàs.
És que això Twitter fa temps que ho va veure, va fer aquest canvi i aleshores va dir, hòstia, no, espera, deixa'm que hi hagi coses que s'integrin en el timeline perquè la gent no hagi de sortir. I en el client, diguéssim, o la web, la versió web del client web de Twitter, a l'oficial, cada cop més en el timeline s'integren més coses, no?
Sí, correcte, els vídeos de YouTube, les fotos de l'Instagram...
Us podem quasi que presentar, no primícia perquè ja és públic, però llançarem, si tot va bé, uWisp.tv, que també és replicar una mica...
Apagar més de Transfer Out.
A Twitter.
Ja. Apagar més de Transfer Out.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat. o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, amb Joan Casas i el Yuri Aranda de uWisp a l'estudi. Ostres, doncs hem de fer negoci, perquè això de que ara ja passarem... Nosaltres també anem a fer vídeo. Això també és primícia.
Mira, això va ser una fumada que vam tenir...
Espera. Ah, sí?
Sí.
Nicar, ho vam fer l'any passat 4 o 5 vegades.
Sí, això me'n recordo.
Però ara ho farem amb un estudi.
Molt bé.
Ah, sí?
I ara ho sabies, oi?
No, m'acabo d'entrar ara.
Dos de dos,
vale.
Sí,
estupendo.
Recordeu que parlàvem de parlar sol? El Tomàs ho fa a casa seva. Sí.
I la noia, o sigui, la controladora, la redactora, la regidora, tot això són noies.
Ah, sí?
Bueno, que ho sapigueu.
Que ho sapigueu, diu.
Vale, no tinc res en contra ni a favor.
Sí,
vull
tot
dir...
això té, tota la vida tot, té no la sé. Part positiva i la part negativa. La part negativa és que ens haurem de maquillar.
Però de què estàs parlant?
Luego te lo cuento.
Vale. Sí, pues sí, porque antes no.
No Diga, sé, m'ha quedat ara que m'he de maquillar.
Seguro que no sé de què parlo.
Anda, que
I jo que treballo amb ell.
Ah. Sí. Bueno, no tenim massa temps de parlar tu i jo, que estem a l'altra punta.
Sí, però bueno.
Vale, temes... o sigui, ara ja entreu en territori de vídeo, no? Per lo que
bueno, dius. Posarem una puteta molt petita.
Vale. Vull parlar... Heu estat parlant de mitjans, clarament el tema...
Compte que el dia que vulgueu fer teatre, aquest també vindrà amb una altra idea peregrina.
Serà el nostre primer client per tot.
Sí. Fora bromes. El que volia dir-vos és... quan, o sigui, teniu com a clients els grans mitjans, no sé fins a quin punt esteu potenciant a l'usuari finalista, perquè entenc que el vostre producte s'adreça al creador de continguts. I clar, l'usuari és més consumidor que no pas creador de continguts.
De fet, nosaltres hem fet diverses proves d'intentar que la gent arranqui a gravar i totes han fracassat.
Estic d'acord amb vosaltres que...
Llavors, a l'usuari final li agrada molt més i de fet, així les mètriques ens ho diuen, consumir contingut com un animal abans que generar-lo. Llavors...
Clar, és que jo crec que en crear àudios, ja diguem que la gent... Bueno, això de separar sempre és molt lleig, però hi ha dos tipus de persones. Qui no vol generar contingut, que som la majoria, crec, vull generar contingut, vull dir que se li vegi. I la gent que té un punt exhibicionista, que jo crec que per això l'àudio se li queda curt. Prefereix vídeo.
De veritat.
Exacte. Hi ha un munt de gent que té canals de YouTube
però,
que grava molts vídeos.
Aquí vull fer...
Però gravar només àudio, si tens aquest punt exhibicionista, jo crec que et queda curt.
Llavors el podcast on el deixes. El podcast on el deixes.
Però perquè és un programa de ràdio, però la gent...
No sempre. I aquí jo volia fer l'incís.
És una cosa més curada, normalment.
Si ho mirem des d'un punt de vista de català o fins i tot de l'estat espanyol, és cert que el podcasting amateur, ho hem parlat perquè hem tingut aquí molts companys de podcast amateurs, que no estan escrits a un programa de ràdio, és un tema que costa molt. Però si el focus el agrandem i ens ho mirem des d'un punt de vista més mundial i sobretot fem focus als Estats Units, això no va així. Hi ha moltíssima creació de podcast.
Hi ha gent que viu als Estats Units només d'això.
Fem podcast.
Podcast, vídeo, multimèdia en general.
Sí, quan... Però gent que fa programes, encara que sigui,
sí,
format
però
podcast.
Sí, però no parlo de ràdio, No parlo de ràdio. Deixeu-me que porti la pregunta a en Joan i al Juli. Nosaltres quan vam contactar amb TuneIn, aquest servei que està molt pensat per ràdios, ells ja feia temps que volien apropar-se al món del podcasting. El podcasting, que aquí entenem més amateur, però que als Estats Units ja es digui, hi ha gent que està vivint d'això. I a mi em va sorprendre molt i em van dir, mira, no passem correus. Tenim una persona que està fent una recerca perquè nosaltres volem fer aquesta aproximació, a trucar a Xarreu. Ens van trucar a Londres, vam estar parlant, i vol dir que sí que hi ha una certa aproximació. Vosaltres això ho teniu contemplat? Com ho enfoqueu?
Si
som podcastis amateurs que no tenim un duro, ens tractaríeu bé? O...
Sempre tractem a tothom genial.
Bueno.
Però el problema aquí quasi que el tenim de concepció de producte o com volem posicionar nosaltres i Wisp. I depèn de com sigui aquesta resposta, que ara la parlarem, és on afecta el model de negoci. Yeah. Si nosaltres hem d'anar a lluitar amb players ja molt grans com és TuneIn, com és iVoox, que tenen podcast, quasi que anem tard.
No tens res a dir del model d'iVoox?
No barregis temes, deixa
la
cara.
Acaba. Vale. No, me l'apunto.
Ja, cullerada, dius.
Me l'apunto.
Quasi que no tenim res a fer o anem tard o hem de tindre algun molt maco a darrere per poder fer front a això. Llavors, on teníem un nínxol gran era en, escolta, és que no hi ha àudios curts bons. I de fet, gràcies a tindre tant de contingut, llancem aquesta primera iteració de producte de l'aplicació, que és com una ràdio on demand o un Twitter de veu, que nosaltres el formem sota la premissa i l'hipòtesi. A la gent li agradaria de la casa a la feina anar escoltant una ràdio feta per ells, seguint-se de diferents perfils o diferents temàtiques.
De fet, en part, jo crec que això ho fem molts. Que et fas tu en la teva app de podcast, en el fons t'estàs fent la teva ràdio, perquè
exacte.
Cada dia escoltes el programa d'aquesta cadena, els dos de l'altre, els tres podcasts amateur,
nosaltres
i tu cada
fem,
dia ho faràs
això,
així.
Però
i això es pot arribar, amb la, i a més amb la microsecció. No?
Exacte.
Aquesta és la gràcia.
Jo avui tinc 15 minuts de casa meva a la feina, escolta, vull que em tiris 8 notícies bones del món de l'esport, que no et faci falta obrir el Mundo Deportivo ni a Marca quan arribi a l'oficina.
Cada setmana a la teva emissora, Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Molt bé. Joan, Juli...
Llavors, pel que estaves comentant, s'assemblaria més a un Spotify... En el sentit de que tu et fas un perfil i el mateix servidor...
Un Twitter. anem a
sí, però a Twitter tu ets més de segueixes les persones, llavors els continguts et venen, però no, Twitter no et busca continguts en funció del teu perfil. I per comentar,
ara nosaltres al moment no t'oferim continguts, sinó tu segueixes persones i llavors en el teu fil...
Persones o empreses.
O ràdios o programes.
Vale, que jo havia entès que segons el teu perfil et buscava...
La segona derivada d'això ja és el que dius i ja em sembla collonut, però...
Diguéssim que aquesta persona... Però... La persona que està a YouWiz pot crear playlist.
Correcte.
Playlist de talls que li molen.
Correcte.
I tu pots subscriure't als talls que li molen d'una persona? Que és el que sembla que és el que estàs...
No. Jo deia un servei en plan de que tu et fas un perfil, tu els primers dies sí que ets tu qui va escoltant i llavors el servei aprèn i arriba un moment en què fa el que ell deia.
Que faci com Pandora, sí, que vas trient thumbs down.
La ràdio Spotify mateix.
La Spotify. Tu pel matí diguis, vull els highlights d'esports d'ahir. I amb això coneixem-te i et busqui i em posi notícies del Barça i no del Madrid i coses d'aquestes.
Clar, això tindríem una primera iteració. Tu pots entrar a l'aplicació i anar a la categoria d'esports
i et subscrius tu, no?
No et pots subscriure, sinó que tu... Bueno, sí, de fet és quasi com una subscripció, no? Perquè tu li dones al play i et vas reproduint tots els àudios que estiguin dintre de la categoria d'esports.
Però no puc fer un marc.
No. De moment, això seria una segona iteració, diguéssim.
Pensa que és la primera app que llancem. Nosaltres venim, ja ho hem parlat abans, del món desktop i penso que hi ha un món per descobrir aquí darrere.
No, és que tot això que estàs explicant és molt interessant, perquè és una cosa que vosaltres, jo a nivell manual o amb el Doncast i amb aplicacions d'aquestes de podcast, al final tu acabes fent tu.
Sí, però jo sóc un fanàtic del Doncast i jo sóc un consumidor de podcast i no veig tele ni ràdios, només escolto tot via podcast i fusionat. Però em falta una eina.
A veure,
que és la que...
Ja tindré de client per tot, ja
no,
veuràs.
És la que...
Això que passa és que no està disposat a pagar per res.
No, però després igual els vol maquillar o alguna cosa, com ha dit ara, vés a saber.
El que necessitaria, perquè a vegades no tinc temps, tinc tantes coses a escoltar que em sobrepassa, i necessitaria un picking, un selector.
O algú que s'escolti tot i t'ho expliqui, no?
No, perquè escolto, jo què sé, si escolto la Rosa de los Vientos, igual només m'interessa la tertúlia de no sé què, quan escolto no sé qui, per exemple, m'agrada molt quan el Sali Martí participa a RAC1 a les tardes amb en Basté, però només vull sentir
Això ho pots fer ja, però perquè RAC1 ja ho segmenta. Però sí. Tu dius un servei que et permeti fer-ho directament.
I que m'ho posi per l'ordre que jo vulgui. Uh-huh. No? Això estaria xulo.
Bueno, prenem nota.
Hem d'acabar la conversa. Ui, hauria estat avui per un altre programa d'una hora, eh? Amb en Yuri i amb en Joan.
I això que encara no has preguntat ni què pensa d'iVoox, ni de Facebook.
No t'ho puc preguntar. Perquè, a més, aquí entraríem, suposo, en un conflicte.
Estarem encantats de tornar a vindre i parlar-ne.
I nosaltres de rebre-us. Anem a posar una música. Això que al final heu sentit, que està molt ben fet, que hi ha un vídeo i que posaré, un vídeo
digues primer de què estàs parlant. És, que els oients no ho saben.
La música ve d'una melodia de l'iPhone que es diu Marimba.
És la melodia Marimba. Que sona si no vols pagar iTunes per canviar-la.
Bueno, hi ha moltes més.
Marimba.
Les que hi ha gratis.
Pues tothom, pues,
doncs hi ha un tio que es diu Metronom que ha fet iPhone Melody Remix.
Thank you. incoming call from Metro. Drop it.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Això, parlem-ne. Què és això de la televisió i del maquillatge?
I què és això? Parlem-ne. A mi m'importa lo del maquillatge.
Sí,
jo
perquè els temes de la tertúlia d'avui són igual. Què és això?
Parleu amb en Marc.
Ah, que això és cosa del Marc.
Ah, sí. També està en el ajo, també està l'all.
No, és el ajo.
Es parlen entre ells.
El Marc és el ajo. Com no ho està aquí abans... No,
parlen
no.
Entre ells, queden fora d'hora, eh?
Bueno, va, que anem molt ara avui i tenim moltes coses per explicar de l'actualitat tecnològica i aprofitant que estàs aquí, Raül, tu, que sempre dones aquest punt d'equilibri respecte als fanboys d'Apple... Sí.
Ojo, doncs... que ara viene el pero.
No diuen pero, vull que em parlis de la Microsoft...
Alto, rubio,
Surface
pero...
Pro 3, aquesta nova... Expliquem primer als oients què és la Microsoft Surface Pro 3.
La Surface, en general, és la tablet de Windows, anem a dir-ho així. Mm-hmm. Hi ha dos models, que és la Windows, que és la que va amb la Surface normal, que mm-hmm. pot Surface o Surface 2, però que no porta la paraula Pro, mm-hmm. que porta amb el Windows RT, que és aquella mena de Windows que no és ni Windows Phone ni és Windows. I que fugiu com pugueu. O sigui, tot el que sigui Windows RT...
Como de la mierda.
Sí, o sigui, com de la peste.
Sí, perquè el problema que tenim aquí és que si Windows en ecosistema mòbil ja tenia mancança d'aplicacions, aquí RT. S'han de fer aplicacions específiques per això.
Clar, i un desenvolupador, pues, fer-ho per Windows, vale, fer-ho per Windows Phone, vale, però si a sobre de fer la versió de Windows RT, lo normal és que no la faci.
Correcte.
Llavors, després està la Surface Pro, que visualment és com la Surface altra, una mica més gruixuda i molt més cara. Però que és que té trampa, perquè no és una tablet potent. És que és un portàtil. Però és un portàtil que a més és una tablet. Si la veieu físicament, sembla una tablet, perquè sembla com una tablet amb un teclat extraïble, però que és, visualment sembla una tablet molt gruixuda, molt pesada i molt cara, que suposo que la gent que no sap deu pensar, pues vaya mierda. Però és que realment és un portàtil amb Windows, és a dir, que podeu instal·lar els vostres programes de Windows normals.
Una arquitectura X64 o una X32.
Sí, sí, porta un processador.
No sé si porta això o porta... No sé quin porta, perquè pues, pot ser el Windows el que després estigui fet, pel sistema operatiu que corre és el Windows normal.
Vale.
Bueno, normal. O una versió per la RT, però que, per la Surface Pro, però que tu, el teu software que instal·les a sobre és el software de Windows. I si no pugui a nivell de hardware...
Està bé, la pensada de Microsoft està molt bé perquè diguéssim que una cosa és un iPad, o sigui, una cosa és una tauleta i altra cosa és un portàtil.
Maqueros, la Surface Pro no va contra l'iPad, va contra el MacBook Air.
Exacte, és un producte híbrid a mig camí entre tauleta i
portàtil. Sí, però no és una tauleta que vulgui fer d'ordinador, sinó que és que realment és un ordinador portàtil, però que arquitecturalment l'han fet, o de disseny l'han fet com si fos un tablet.
Tal és així que pot córrer Windows 8.1.
Sí, és que per això és que és Windows, o sigui, no és una versió de Windows.
Sí, aquí hi ha un matís a fer, i és si aquella aplicació que en el seu dia va ser dissenyada per córrer amb un ordinador desktop, amb un ordinador d'escriptori, amb un sistema operatiu d'escriptori de Windows, amb un sistema que, tot i tenir teclat, no deixa de ser un sistema tàctil.
Però és que Windows 8, endavant, ja és el 2-in-1, que té gent a favor i en contra. O sigui, per això també el teu PC de casa, si instal·les Windows 8 o 8.1,
si
tens també
una pantalla
la interfàcia... Però tu, encara que no tinguis la pantalla tàctil, la interfície Metro, que és la que no es pot dir Metro, però que és la que tothom... La que sembla Windows Phone, també la tens. O sigui, tens la clàssica. Llavors, això... en aquest cas també és que tens les dues, no... El que em sembla que està bé, avui, a dia d'avui és molt car. Perquè és veritat que és molt nou. Però és que penso que és un portàtil que és més lleuger que un MacBook Air, no deu haver-hi gaire diferència de preu i que a més realment es fa tablet. O sigui, tu li treus el teclat i és un tablet.
Dono les xifres, que me les he apuntat precisament perquè segur que estava convençut que voldries fer la comparació odiosa. El Surface Pro 3 costa 799 euros, la versió més bàsica, i pesa 800 grams. I el MacBook Air 11 comença, o sigui, a preu 929 euros i pesa 1 kg.
Sí, jo de memòria no me'l sé, però aquí segur que hi ha trampa en el preu de la Surface Pro, segur que és més cara. Segur que aquí no està el teclat i et fa falta. Segur que aquí deu ser una versió amb molt poca capacitat. Mm. Perquè sé que hi ha versió amb i5 i amb i7 i amb i3 fins i tot. Potser aquesta és la de l'i3. Mm. Realment t'ha de sortir més que una Surface Pro que un MacBook Air. Perquè és que és molt més lleugera i és una tablet, a més. És que recordem que no és... Mm. Sí, és que sembla un iPad amb un teclat...
El que passa que és una tablet gran i pesada. Perquè clar, si tu compares perquè com a tablet, si la compares amb un iPad Air...
És que per mi una tablet... Si la Surface Pro és un portàtil que, a més, et dona la facilitat que se't fa tablet. Mm. Però jo no la veuria com una tablet, perquè per començar pel preu. És que comies amb un iPad Air i ja pots comprar dos. Mm. Però jo crec que sí, sobretot per temes de feina, gent que es gasta molts diners amb un MacBook Air, a la que la Surface Pro comenci a baixar un pèl de preu i siguin preus equivalents, és una cosa que et serveix de tablet al sofà, que un MacBook Air o un ultrabook en general al sofà no és gaire còmode,
no.
Per entendre'n. Mm. I que és que a més és un ordinador i és molt més lleuger i t'ocupa menys espai.
Em
sembla molt bona idea.
Les crítiques que he llegit són bones, destaquen molt la qualitat de la pantalla, que és de 12 polzades, és una pantalla gran. I és, recordeu que el MacBook Air és d'11, la versió petita. I el que passa que, i que funciona bastant bé tot en general, algun bug, però bueno, seria normal. L'únic que diuen això, dic, hosti, és que és molt gran per ser una tauleta a totes hores.
És que sí, això, jo crec que l'enfocament no és correcte. Jo crec que t'has de mirar, o sigui, no has de pensar si t'estàs pensant en comprar un iPad o un Nexus 10, sinó és si t'estàs pensant en comprar un MacBook Air o un Ultrabook perquè vols un portàtil molt lleuger i molt portable. Aquesta, no sé si a dia d'avui encara és una opció 100%, però que va pel camí. O sigui, jo crec que aquest producte en un o dos anys ja s'estarà menjant molt del mercat dels ultrabooks.
Mentre els iPads o les tauletes clàssiques van des de l'usuari que és merament consumidor fins, hòstia, m'hi poso un teclat amb un iPad i puc fer alguna cosa més i ja puc anar a, diguéssim, a usuari més de feina, ¿vale?
Sí, amb limitacions, però sí.
Amb limitacions, sí.
Segons quin tipus de feines.
Exacte. Aquí no. Aquí estem en un territori d'uns aparells que clarament van orientats a negoci, a feina, i que fins i tot podien arribar a creador de continguts.
Sí, que es pugui apanyar amb un ultrabook.
Sí, sí,
en principi, no sé si amb aquesta versió de la Pro ja és 100% que es podria... Però si no és aquesta, serà la següent. O sigui, és que la filosofia és la d'un ultrabook, no la d'un tablet.
Volies dir alguna cosa de...
No, estava pensant que amb els preus que hi ha, un gram surt per menys d'un euro i hi ha drogues molt més cares. És l'única reflexió que estava pensant, però no.
M'encanta la reflexió.
No, però això, igual que les drogues aquí, ja et dic que hi ha preu amagat. Jo, la Surface Pro 3, 800 euros em sembla barata. Barata, a veure, pels preus que sé que
sí, sí, que probablement podria ser molt més.
Bueno, la setmana vinent...
Segur que falta el teclat aquí, que s'han tenit euros més i coses d'aquestes.
Ja. El dia 2 de juny es fa la keynote del Worldwide Developer Conference, de la inauguració de la Conferència Mundial de Desenvolupadors d'Apple. Per cert, nosaltres, el programa de la setmana vinent no serà el del Worldwide, no comentarem la keynote.
És que el Tomàs ha donat molt hipster des que vol fer tele, sí, i ha dit, aquesta setmana lluita a fer especial de keynote, el que farem és no fer programa.
Estarem mi camerino.
Exacte.
Sí. Bueno, no... El tindrem.
Vull anar tant a la contra que no farà
programa. Però tenim problemes logístics i el tindrem l'altra setmana. No patiu que el tindrem.
La setmana vinent serà un programa prèviament enregistrat.
Bueno, hi ha molts rumors clàssics, però vaig a posar alguns que m'han cridat l'atenció i no són els clàssics. Una ve del Financial Times. Diu que Apple estaria treballant en una nova plataforma de software que podria convertir l'iPhone en control remot per llum, sistemes de seguretat i altres aplicacions de la casa.
Això, aplicacions, n'hi ha un munt.
Ja, això existeix, bueno, en prou segur.
El que t'has de comprar és el catxarro després, o les bombetes que canvien de colors, sí. Però clar, si no tens el trasto que vols manipular.
I no oblidem que això és un altre rumor d'Apple.
Ojo.
Són rumors. L'altre rumor. Apple estaria treballant en una variant del xip fet per ARM, especial per temes Macs, i això funcionaria en macOS 10, és a dir, pensant per fer córrer dintre macOS 10.
macOS 10 en ARM?
En ARM, sí.
Per què?
perquè té un consum més baix que els Intel.
Sí, sí, bueno, de fet els Android mateix, per exemple, són arquitectura ARM, els iPhones crec que no ho sé, no t'ho sabria dels iPhones.
Jo no m'imagino Macs, un iMac que tingui Intel i que tingui ARM, amb tot el que suposa haver de treballar per dos.
Home, ja va haver-hi el canvi del pas de PowerPC a la Intel i ara estem molt bé i cada consumeix menys, des de quan l'usuari mig de Mac l'ha
importat
el rendiment.
Mira que Apple va ser criticat pels puristes del PowerPC. Va ser criticat jo vaig entrar al món d'Apple amb Intel ja. El primer Intel que va sortir va ser el primer que vaig comprar-me jo, l'iMac. I jo llegia coses dels puristes i flipava.
Els puristes són molt puristes.
Potser parlar de puristes com quan va sortir el primer Samsung Galaxy Note i els puristes d'iPhone deien on vas amb aquesta pantalla? Un dels altres rumors d'aquesta Worldwide Developers Conference és que presentaran dos iPhones.
Sí.
Un de 4,8 o de 5 i l'altre de 6. És a dir, sí. Que el petit ja serà zapatòfono. Tots aquests que van rajar i van dir que allò era per tallar formatge, que això me'n recordo,
Jo estic
encantat i em sembla una idea collonuda que Apple tregui una pantalla gran.
Jo estic molt content només perquè llavors els programadors que només treballen amb iPhones sabran el que és haver de programar la teva aplicació perquè es vegin diferents resolucions i diferents proporcions de pantalla.
Sí, home, no crec que arribi el drama d'Android, però com a mínim
n'hi
haurà alguna més.
És molt drama, t'ho dic per experiència, és molt drama.
Llegeixo una notícia ràpida i hi ha dues últimes que sí que m'agradaria
comentar. No tens res a dir el tema d'iPhones amb pantalles grans?
No, cadascú és lliure de comprar-se...
Però et sembla una bona decisió si tots els iPhones són mínim de quasi 5 pulsades?
Jo, la tauleta de skateboard, cadascú que es compri la que vulgui.
Però quan vegi iOS 8 dirà,
Bueno,
que bé li queda aquesta pantalla de skateboard.
Vaig ràpid. L'esperat servei de música per streaming a YouTube s'estaria allargant perquè Google estaria acabant de tancar les negociacions amb companyies discogràfiques indie.
Sí, com tingui que tancar l'acord com el de Netflix aquí amb l'SGAE, que al final desembarca tota Europa menys aquí perquè ha quedat farta de negociar.
Podria passar que no deixessin funcionar aquí.
No, no és broma, que Netflix desembarca tot arreu menys aquí.
Una notícia molt ràpida. Jeff Bezos, el CEO d'Amazon...
Bessis.
Et
l'espereix dient Bessis.
Bessis.
Perdó.
Ha estat designat com...
T'ho imagina't, et dona la teva targeta de visita i veus que a la cantonada inferior dreta hi ha un cor. I llavors tu...
O encara, que te la dona i et diu Bessis.
No, tu mires el cor, aixeques la vista i el veus i et fa Bessis. Et fa com un gest amb els llavis indeterminat que dius, no sé si és un tic facial o m'està dient Bessis de veritat.
Mentre veus un dron darrere seu sobrevolant l'escena.
I justament després et pregunten, quin és tu peor jefe? Home, normal.
Pues, aquí anava jo. Que Jeff Bezos, el CEO d'Amazon, ha estat designat com el pitjor jefe del món a Berlín, en el marc del tercer congrés de la Confederació Internacional de Sindicats. La qualificació s'ha produït per votació oberta i recull principalment el malestar dels treballadors europeus, en especial els alemanys, pel tracte rebut per la companyia a qui acusa de tractar-los com a robots.
No sé si tenen raó, segurament sí, però els treballadors alemanys a un premi que es dona a Berlín.
Ja. Yeah.
Una mica coincidència.
Jo sí que no és d'avui, ni és d'aquest premi.
Sí, jo he llegit coses d'aquest senyor.
Ja fa molt de temps, sobretot pel que fa als treballadors de les botigues, diguéssim, dels grans espais d'amagatzematge d'Amazon, que hi havia queixes.
Són grans notícies per tota la gent que està esperant que faci aquí el mega magatzem per anar a buscar
Amazon,
feina.
Sí, perquè serà pitjor que es treballa a l'IKEA. I ara sí, l'última, que és que aquesta m'agradava molt de poder-ho parlar. Chromecast ho petarà.
No tenim per aquí el so dels dos rombos? Ja sé que la gent més o menys jove ni sabreu què són els dos rombos.
Però... Home, jo ho sé.
Però tu ets molt estrany.
Ja, bueno.
Pornhub està ja disponible per streaming. Per streaming vol dir que des del teu dispositiu mòbil per poder-ho passar al Chromecast.
Pues la posa la sintonia de les propostes.
Això...
M'està imaginant com relaciona això amb...
Ojo amb aquest tema.
Saps el Cristalux aquest per netejar vidres i pantalles a la tele i tal, amb el drap, per netejar-ho, pues, relacionar d'alguna manera?
No cal.
Ahir ho mataré.
A mi, jo us llenço una
tenim
pregunta.
Tenim moltes propostes, eh?
Sí,
tenim
moltes propostes.
No, aviam, si podem parlar de Monsanto, que és gent bastant més malvada.
Home, sí, compares Monsanto
amb
la
pornografia... Això no és dolent, és que ens poden censurar.
Si no ens van censurar per Monsanto, que aquesta gent negocia amb coses bastant més xungues...
A mi em van dir que ens han tallat allà a la seu de Monsanto i no s'escolta música a la poma.
Llàstima.
El porno està pensat per un any... O sigui, el porno de veritat, eh? El porno de... Ara Martí...
Espera...
El Tomàs està entrant a un jardinet.
El porno de mentides, el que es fa a la tele, ja et maquillen abans.
Ai.
No vam morir.
Tu, Marc, què esteu parlant tu i el Marc?
No vam morir.
Què esteu parlant? Quin és el vostre projecte?
Per això no hem de maquillar.
Que es casen al final.
La, 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 la. Vull sortir a la tele.
Maquillau.
Atenció a la primera proposta, que ja, aquí va tot lligat, eh? Aquí tot lliga.
Molt bé, anem per la primera, que ens envia el Cinerbof des de Nova York, aquest administrador de sistemes que lo flipa. Diu, ens recomana al blog Les putes receptes de la iaia.
Com ho lliguem tot, eh? Pornhub,
putes receptes. És genial. A veure, està bé, és molt d'humor i per aquella gent que li fa molta mania entrar al món de la cuina, és una
bona... Sí, és veritat que és divertit.
Fins i tot en Ganyet ha flipat molt.
I a més són receptes curtes, vull dir que el que parlàvem és de riure durant...
Sí, i a més se n'han fot de tot, és molt indepe, riu molt de Ciutadans, són molt, molt xatxis. Molt bé, això, mira, us la porto jo d'unes coses que aquests dies m'han estat passant, que és... jo tinc la desgràcia de tenir un PC a la feina i després utilitzar molt Keynote.
Segur que els oients no ho saben perquè no ho has dit mai.
No. Què em passa, aleshores? Que contínuament estic intercanviant presentacions de Keynote a PowerPoint. De PowerPoint a Keynote. De Mac a Windows.
Ja que tens a la feina un Windows, fer-la amb el PowerPoint no t'ha passat pel cap.
Sí, no, l'utilitzo en PowerPoint, però després ho tinc que passar per l'iPad i després... O sigui,
però per què?
Perquè a mi m'agrada treballar des
del... Per principis.
No,
per
perquè principis. Quan va por ahí se'n va amb l'iPad, que és més molon.
O amb el Mac.
O amb el Mac, això.
Un Mac, això.
Veure, quan venen clients treu el MacBook, no és broma.
És que, a veure, jo utilitzo el PC de la feina perquè és una obligació del meu jefe i perquè vull cobrar la nòmina a final de mes, però fora de l'oficina puc fer el que em surti dels collons, veritat?
No, i a dins també portarà el MacBook quan ha de venir algú. Et fa vergonya anar amb
no,
el Windows?
No, quan tinc una presentació.
Sí,
És igual. En qualsevol cas, que jo us porto, perquè tingueu aquest problema d'estar contínuament que si PowerPoint, Keynote, ho passo a PowerPoint i ho torno a passar, el problema que tindreu són amb els tipus de lletres. I hi ha dos llocs web on podeu descarregar fonts que funcionen perfectament amb macOS 10 i que us poden portar aquelles fonts de Windows del PowerPoint dels nassos que no hi són. És Font Palace i font.downloadatoz.
Downloadatoz.
Dato Z, bueno, és igual, ja us ho posaré a anar a la show notes.
Si voleu més tipografies, mireu dafont.com, que ahí sí que hi ha de tot.
Vale, algú llegeix el del Guillem Altina?
Sí, un moment només, és per saber-ho. Has provat a fer-ho amb el servei de Google de l'equivalent? És que no sé com es diu.
Ho puges al Drive?
Sí.
Jo he provat de fer coses i almenys en el seu moment quan ho vaig provar, farà cosa d'un any
per i pico, molt.
Deixa molt, va, molt que desitjar.
Perquè potser si no et tindràs aniria bé i accediries a tot.
Jo, de veritat, és que encara no he trobat en PowerPoint, tot i que ha millorat molt a la mateixa qualitat de Keynote. Vale, Guillem Alsina,
Guillem Alsina ens proposa que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB, acollirà els propers 19 a 21 de juny la tercera edició de la Web Visions Event, una conferència que busca submergir-se en el futur del web, en les interfícies d'usuari dels mitjans digitals. Us deixarem l'enllaç, però això és el CCCB i l'esdeveniment es diu Web Visions Event.
Del 19 al 21 de juny. En Carles Caño ens parla de AUC.com. I del seu producte per crear i compartir música en un iPhone o un iPod Touch. Aquest producte consisteix en una funda especial que converteix l'iPhone en una mena de teclat musical, té 3 octaves i un vibrato, una aplicació i un espai al núvol que ens permet crear i compartir composicions en temps real amb altres usuaris. Sembla, així explicat, sembla una cosa molt rara.
Sí, la web es diu auug.com.
Exacte. I us enllaçarem uns vídeos que han fet ells a Vimeo, o brutals, que estan molt xulos.
I jo us vull recomanar un videojoc que ha sortit avui a la venda, que es diu Watch Dogs, és... Ui, ha posat mala cara.
Jo és que he vist... L'altre dia vaig veure un vídeo de comparació del... Era GTA V versus Watch Dogs, el 5 o el 4, bueno, l'últim, ara el he portat el compte, i era tot el que té GTA que no tenia el Watch Dogs, des de llums dinàmiques fins a... cotxes destrozables...
Potser, però...
Carrega molt.
Sí, però l'estàs comparant amb el GTA V. Que a nivell... Clar, sí.
Clar, aviam, és el GTA V, que no és el solitari Windows.
Jo l'he començat a jugar, de fet he penjat un vídeo de joc, ja us deixarem el link si el voleu veure. Està molt bé, surt avui a la venda, és un joc en un futur proper, una mica així cyberpunk, molt de hacking... Està molt bé. Però està molt bé, he jugat a la primera estona, o sigui... És d'avui, o sigui que no...
Jo havia sentit que era el joc que anaven fent downgrades a cada conferència que sortia, perquè al principi pintava molt bé i a poc a cada nova versió...
Jo he de dir que la configuració de PC a tope, amb el driver d'NVIDIA específic perquè porta configuració especial, es veu superbé. Jo no sé...
Bueno, ells segueixen el seu rotllo, però nosaltres hem d'acomiadar el programa.
Ah, això no li agrada al senyoret.
No, que ara hem de passar maquillatge. Que no hem de passar maquillatge.
La setmana vinent a Mossega la Poma, com us hem dit, no tindrem el comentari de la Keynote, serà l'altra setmana. La setmana que ve tindrem a Mossega la Poma. Ens farem una pregunta. Estem realment sortint de la crisi? I la respondrem...
La contestem ja o ens esperem a
no,
la setmana vinent?
No, la respondrem amb el nostre economista de capçalera, no. En José
Home,
Cabré.
Home, han vist les eleccions, vamos en la bona direcció, no?
A tope,
no?
A tope. Gràcies a tots per la vostra atenció i, com comentava el Tomàs, ens retrobem la setmana vinent i ens podeu enviar, com sabeu, propostes, comentaris, suggeriments, el que vulgueu, tot i que no per la setmana vinent, sinó per l'altra. A cultura@mossegalapoma.cat, ens teniu a twitter@mossegalapoma, a la comunitat de Google Plus, si no el tanca Google...
I a on puguem. Menys a Facebook, on
menys a Facebook i
a LinkedIn,
a un plató de televisió, a un estudi de maquillatge.
Adéu-siau.
Pessis.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.